Bona tarda, són les dues. A Catalunya, una de cada 100 persones pateix una discapacitat intel·lectual. Tot i aquest percentatge tan elevat, actualment des de l'administració pública no es fa cap anàlisi anual sobre la situació, les condicions i els problemes que viuen aquestes persones. Davant aquesta situació, el grup d'INCAT i la Fundació Graners avui han presentat el primer informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya. Un document que deixa conclusions com aquestes. En els últims 5 anys, l'única discapacitat que ha augmentat a Catalunya ha estat la intel·lectual. A més, més de la meitat dels ciutadans amb discapacitat intel·lectual no han pogut decidir on viure ni amb qui viure, i només una de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina. De per què no hi ha dades sobre totes aquestes persones i dels entrebancs que es troben cada dia, en parlarem a l'Estel Migdia amb la Laura Masferrer, que és la directora gerent de la Fundació Graners.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, comencem pels titulars. Les escoles oficials d'idiomes denuncien que aquest curs poden tenir professors que no hagin passat cap prova de nivell de la llengua que ensenyen. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. El motiu és que amb el procés d'estabilització que ha iniciat el govern espanyol, obligat per una sentència europea, s'ha convocat un concurs de mèrits en què no es passa per cap oposició.
En uns minuts en parlarem amb la Montse Sàbat, que és la cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes de Barcelona. I als menors de 60 anys no caldrà que es posin la quarta dosi de la vacuna de la Covid.
Ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, que ha apuntat que les vacunes arribaran aquest proper dilluns i no serà fins l'altra setmana, el dia 26, que s'administraran als majors de 80 anys.
I en política, Pedro Sánchez torna a agafar avantatge respecte a Feijóo i tornaria a guanyar les eleccions generals, segons les últimes dades del CIS.
Sánchez recuperaria el liderat i se situaria a 7 dècimes del líder dels populars. Podem quedaria en tercera posició, seguit de Vox i Ciutadans.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt al Camp Nou per acollir aquesta tarda l'acte de renovació del migcampista Gavi, que es convertirà avui oficialment en jugador del primer equip.
Serà a les 6 de la tarda quan l'estadi culés es converteix en l'escenari de la signatura del contracte del futbolista, que encara tenia fins ara fitxa del filial. L'acte serà obert al públic i encara es poden adquirir entrades a través de la web del club.
I en plana cultural, la Sala Beckett ha presentat la nova temporada 2022-2023, que comptarà amb 18 espectacles entre produccions pròpies i coproduccions al Magiró.
El focus de la temporada és el concepte de família. La programació arrenca avui amb l'espectacle de dansa contemporània Absències.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada a com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. La situació meteorològica ens porta a parlar avui de temperatures una mica més altes que les que vàrem tenir ahir, però vaja, un ambient que no ens porta tanta aixafogor com aquestes últimes jornades a la costa. Estan creixent ja núvols ara mateix a molts punts a les comarques del Terç Nord de Catalunya, és que aquesta tarda comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, Pirineu i Prepirineu ens donaran ruixats i també alguna tronada. La resta, nuvolositat variable i temperatures ja diem que pugen una mica respecte a les de dies anteriors, sobretot a les d'ahir, però en canvi baixen demà divendres i baixen més de ara al cap de setmana. I atenció demà, perquè tornen les pluges, començarà a ploure a partir de mig matí a les comarques del litoral central, després les precipitacions es dirigiran cap a les comarques de Girona, resta de comarques de Barcelona, Pirineu i Prepirineu, on hi haurà ruixats i tempestes, en canvi al sud i a ponent moltes més clarianes. Per tant, doncs, avui un dia tranquil, tot i que aquesta tarda amb ruixats cap al nord i al nord-est, i demà aquestes pluges seran una mica més extenses i afectaran sobretot meitat nord i est del país.
Tot i que a Catalunya una de cada 100 persones pateix una discapacitat intel·lectual, actualment des de l'administració pública no es fa cap anàlisi anual sobre la situació i la problemàtica que viuen aquestes persones.
Davant d'aquesta situació, el grup d'INCAT i la Fundació Graners avui han presentat el primer informe de la situació de les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya.
Un document que deixa conclusions com aquestes. En els últims 5 anys, l'única discapacitat que ha augmentat a Catalunya ha estat la intel·lectual. A més, el 42% de les persones amb discapacitat intel·lectual manifesten que no han pogut assistir a l'escola, a l'institut o al centre de formació que els agradaria.
El 60% expliquen que no han pogut o no podran seguir estudiant després de l'etapa educativa obligatòria. De fet, en tota Catalunya només hi ha 30 persones amb discapacitat intel·lectual que cursen batxillerat. En el cas de la universitat, les persones amb discapacitat intel·lectual només representen un 0,07% del total de l'alumnat matriculat.
I tot això, com és evident, es tradueix també en poques oportunitats de feina.
Només una de cada 5 persones actives amb discapacitat intel·lectual té feina.
El fet de no tenir feina i els diversos graus de dependència fan que sigui molt difícil poder prendre decisions vitals.
Més de la meitat dels ciutadans amb discapacitat intel·lectual no han pogut decidir on viure ni amb qui viure.
I un últim apunt preocupant. El 2015, la meitat de les persones amb discapacitat intel·lectual prenia medicació psiquiàtrica sense cap diagnòstic de trastorn mental.
De fet, un 9,5% no havia estat ni tan sols atès per cap servei específic de salut mental per persones amb discapacitat intel·lectual.
Laura Masferrer, directora gerent de la Fundació Graners, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Fins ara que heu publicat aquest informe, quines dades hi havia sobre la situació amb les persones amb discapacitat intel·lectual a Catalunya? Cada quan se'n donaven?
No, el tema, el gran repte i la gran dificultat que s'ha tingut en l'elaboració d'aquest informe és precisament això que esmentes, no? És a dir, ha sigut molt interessant perquè hi havia un dels grans experts d'aquest país en discapacitat, no? El doctor Climent Giné, i deia: fa 51 anys que em dedico a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual i no havia tingut mai l'informe anual a les mans, no? És el primer, és el primer. Llavors, l'informe el que pretén és recollir les dades que hi ha, que això no vol dir que hi hagi moltes dades, al contrari, el que fem és, per haver fet aquest exercici, denunciar la manca de dades que hi ha i demanar a l'IDESCAT que incorpori les dades de discapacitat intel·lectual i faci enquestes al respecte. Llavors, el gran repte és aquest. Per una banda, l'informe reuneix totes les dades existents, uh-huh, i per altra banda, el que evidencia, i nosaltres denunciem i exigim a l'administració, és que per part del govern de la Generalitat es promocioni el fet de fer més cerca d'aquestes dades a través de l'IDESCAT, perquè realment sense dades, no pot haver-hi evidència de quina és la situació actual de les persones.
Perquè entenc que vosaltres ja us deveu haver queixat alguna vegada, no?, a l'administració pública, a l'IDESCAT, dèiem, de que no hi ha prou dades, de que no es pregunta prou sobre aquest tema. No sé si us han donat algun motiu perquè no es faci, no?, en aquestes anuals com sí que es fan en altres àmbits de la vida.
És que no... Nosaltres ara ho hem elevat i estem parlant amb la Generalitat al respecte, però això va més enllà. És a dir, no és només una qüestió de la Generalitat. En general, la discapacitat intel·lectual està absolutament invisibilitzada. Val? Què passa? Tu pots anar a recercar dades amb els mateixos pressupostos de la Generalitat de Catalunya o altres fonts de consulta més específiques del camp de la discapacitat, però la discapacitat intel·lectual com a pròpia no està segregada d'altres discapacitats. Llavors, els suports que necessiten, les polítiques que necessiten les persones amb discapacitat intel·lectual no tenen res a veure amb altres tipus de discapacitat. Sí?
Sí, sí.
Com ja heu dit, una de cada 100 persones a Catalunya té discapacitat intel·lectual. Llavors, aquest estudi que ha fet ha sigut evidenciar. Nosaltres ens esforçem a dir que aquest és el primer, i per tant mostra moltes dades, fa moltes reflexions, però hem d'avançar perquè també el que evidencia és que en falten moltes més.
El que deies, no?, és el primer informe que es fa i això també ha fet que, no?, que surtin dades que ens han cridat l'atenció. Suposo que el fet d'ajuntar, no?, molta informació fa que surtin dades que impacten. Una de les que ens ha cridat l'atenció és el que dèiem ara, no?, que gairebé la meitat de les persones que tenen discapacitat intel·lectual no poden triar on estudiar. Quins són els principals entrebancs amb els que es troben?
Bueno, els principals entrebancs amb els que es troben és que l'informe és més extens en aquest sentit, eh? Mm-hmm. Però, per exemple, en l'àmbit de la postobligatòria hi ha molt poca oferta que pugui ser adaptada a aquestes persones. En l'estudi s'explica que aquells recursos que Educació té que són mínims, i són molt pocs, però de secundària obligatòria, adaptats per a persones amb discapacitat intel·lectual, realment doncs funcionen molt i molt i molt bé. Bueno, segurament hi ha un tema d'això, no? d'inversió, però sobretot és de mirada, de necessitat, de pensar que les persones amb discapacitat intel·lectual necessiten uns suports específics que són diferents de la resta. I llavors és poder-ne parlar, el que ara estem fent, no? Poder-ho visibilitzar. I t'agafo la paraula quan deies que sorprenen algunes d'aquestes dades, perquè és veritat que està molt bé que sorprenguin, i està molt bé que sorprenguin, no?, amb un periodista i amb una periodista, perquè vol dir que no se sabien, no?
Sí,
i això el que genera és doncs, que se'n pugui parlar i es pugui evidenciar, i sobretot un dels objectius que ens proveirà aquest informe i un dels motius pels quals s'ha fet, un és la recerca, vale? La recerca, perquè a partir de la recerca doncs, es poden tenir evidències científiques i a partir d'aquí dissenyar projectes d'intervenció adequats a les persones, però per altra banda, si tu no tens evidències, és molt difícil anar a les administracions públiques i exigir les millors polítiques per a aquestes persones. Sí? Llavors, d'aquí la transcendència i el que estiguem molt contents doncs, que això hagi pogut ser possible.
Precisament, ara no parlaves d'aquesta dificultat que hi ha, sobretot a l'etapa educativa, que ja no és obligatòria, no? De que hi ha molt, no? La majoria de... una gran part de les persones amb discapacitat intel·lectual no poden seguir els seus estudis després d'aquesta etapa obligatòria. Quines opcions tenen ara mateix? És a dir... entenent que no funciona aquesta part més postobligatòria, quines opcions sí que acostumen a funcionar?
Bueno, hi ha moltes vegades el que, i sense expert en la matèria, però moltes vegades el que passa, és a dir, en general, en tot l'àmbit de la discapacitat, però en la discapacitat intel·lectual en particular, passa, i això és un aspecte que com a país no ens ho podem permetre, passa que com més avança l'itinerari educatiu d'una persona, més abandonament hi ha. És a dir, cada any persones estan augmentant més el percentatge de persones amb discapacitat, de tot tipus de discapacitat, ara parlo, a les universitats, per exemple. Però, per exemple, en el cas de la discapacitat intel·lectual, com més amunt vas de trajectòria educativa, més abandonament hi ha. I això és molt clar del pas de la obligatòria a la postobligatòria. Penseu que hi ha vegades que algunes persones no poden certificar aquests estudis d'obligatòria. En d'altres casos, sí. Però el que hi ha molt és una manca de places perquè aquests nois i noies puguin continuar la seva trajectòria educativa doncs, amb condicions. Això és el que manca.
Per què no poden certificar aquests, has dit, no?, que aquests estudis hi ha persones que aquests estudis obligatoris no els poden certificar. Quin és el motiu per què no?
Perquè hi ha, això és una qüestió que crea molta controvèrsia, perquè a vegades hi ha persones amb discapacitat, amb qualsevol tipus de discapacitat, però discapacitat intel·lectual també, que al fer-se adaptacions de curriculars no obtenen l'acreditació. No tots, no totes les persones, no tots els joves, però pot succeir. Llavors, què passa? Això a vegades és un greuge cap als joves, perquè aquest jove que no ha pogut obtenir el títol, després això li és un impediment per si vol continuar la seva trajectòria. M'explico? És un hàndicap. Llavors, tot això és més difícil d'explicar i és més llarg, Però, en realitat, el que hi ha d'haver-hi és moltes més propostes educatives que ens permetin aguantar els joves on han d'estar tots els joves, que és formant-se el major temps possible. Allargar les trajectòries educatives dels joves fa que els joves reeixin més en les seves trajectòries vitals, tots els joves, i els que tenen discapacitat intel·lectual també.
Ja parlant després de l'etapa formativa, no? Després l'etapa laboral, a l'informe no expliqueu que només una de cada cinc persones amb discapacitat intel·lectual treballa o treballa on voldria treballar. Quins són els sectors on està més adaptat o posa més facilitats perquè una persona amb discapacitat intel·lectual pugui ascendir laboralment i sentir-se realitzat?
Jo ara mateix no tinc aquesta dada. Tampoc sé si l'informe l'explicita, no ho recordo si l'explicita de tal manera, perquè la gran dificultat és que no existeixen moltes d'aquestes dades. Precisament avui quan l'Ariadna Fitó, autora de l'informe, en feia l'exposició a la presentació aquí a Barcelona, ho deia, la gran manca de dades en matèria laboral que existeix. És abrumador. És un dels àmbits en els que hi ha més falta de dades. Per tant, no t'ho sabria dir, no t'ho sabria dir. Però sí que es necessitaria molt que les empreses d'aquest país, les entitats fa molts anys que estan fent una feina doncs, d'anar a les empreses i de fer aquesta feina doncs, d'explicació del rendiment que una persona amb discapacitat intel·lectual té a la feina, que és la de qualsevol altra amb els suports adequats, i és un repte que com a país hem d'afrontar. No ens podem deixar tants talents pel camí, i n'hi ha molts.
Una última pregunta, d'una dada que ens crea l'atenció i que sí que segur que surt a l'informe. Expliqueu que el 2015 la meitat de les persones amb discapacitat intel·lectual prenia medicació psiquiàtrica sense que hagués tingut cap diagnòstic de trastorn mental. Dos preguntes respecte a això. És del 2015 perquè no hi ha més dades fins ara, i us han explicat una mica per què això passava o com pot ser que això hagi passat?
Segurament és... Et dic segurament, perquè jo ara no tinc l'informe davant i tampoc en sóc l'autora, però segurament només és el 2015, perquè això ens ha passat a moltes de les dades que hi han reflexades en l'informe, i és que moltes d'elles, quan es trobaven en un any concret, com això, el 2015. Però això no hi havia tota la sèrie d'anys en continuació que et permetés, no?, fer un estudi d'evolució d'aquella dada en concret o de contrast amb altres fonts. Sí? Això passa i això és així. A veure, l'àmbit de la salut mental i la discapacitat intel·lectual és un àmbit realment poc conegut en l'àmbit de la salut, pels professionals de la salut en general. Parlo de CAPs d'assistència primària, parlo d'urgències, sí? I també d'especialitats hospitalàries, etc. És un àmbit desconegut i és un àmbit en el que precisament nosaltres, com a Graners Fundació, doncs vam estar treballant i hem editat uns materials i vam fer unes jornades conjuntament amb l'Associació Catalana amb la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, perquè sí que és veritat que les persones amb discapacitat tenen una prevalença superior a la resta de població de patir alguns trastorns mentals. Sí? Això és així. Llavors, quan la malaltia mental es produeix, es aflora en una persona amb discapacitat intel·lectual, el diagnòstic és més difícil. Llavors, el que calen és professionals que estiguin formats per poder-les diagnosticar. El que hi ha és un infradiagnòstic. És a dir, moltes vegades persones amb discapacitat intel·lectual tenen una malaltia mental i no els hi és diagnosticada. Això per un costat. I per l'altra banda hi ha el tema de la sobremedicació, que sí que és cert, i aquí hi ha moltes confusions, és a dir, pot haver-hi una persona amb discapacitat intel·lectual absolutament sana. És a dir, tenir una discapacitat intel·lectual no és tenir cap malaltia, és tenir una discapacitat intel·lectual. Sí? El que sí que és cert és que hi ha persones amb discapacitat intel·lectual que sí que tenen problemes de salut i en aquest sentit doncs estan sobremedicalitzades. I això és el que apunta l'informe que es va realitzar a la Fundació Villablanca amb el doctor Rafael Martínez, que està molt ben tractat en l'informe perquè realment té uns resultats molt, molt, molt interessants i es poden extrapolar a Catalunya, que això és l'altra cosa que falten, informes específics per a Catalunya, segregats per territori.
Doncs Laura Masferrer, directora gerent de Graners Fundació, moltes gràcies per haver passat per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Els menors de 60 anys no s'hauran de posar la quarta vacuna contra la Covid.
Així ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a RAC1, on ha explicat que dilluns el Departament de Salut rebrà les vacunes i no serà fins la propera setmana, el dilluns 26 de setembre, que es començarà a administrar a les persones majors de 80 anys a través de l'atenció primària. Argimon ha apuntat que la pandèmia no es pot donar per finalitzada fins que no tingui un comportament similar al d'altres virus com el de la grip. I pel que fa a l'aixecament total de les restriccions, el conseller ha afegit que caldrà esperar Nadal.
Recordem que dimarts, que és quan Salut Salut Pública. Les dades de la Covid, el departament va declarar 100 ingressats menys per coronavirus durant la setmana passada i el nombre d'ingressats als hospitals catalans ara és de 424.
Sí, d'altra banda, dimarts hi havia 11 persones de les unitats de cures intensives, dos més en relació a les últimes dades que havia publicat el departament, que va ser divendres. Salut també va declarar 6 morts per Covid-19, tots ells majors de 60 anys. Pel que fa als positius diagnosticats per l'atenció primària, es van registrar 2.752 persones més en una setmana.
Tot plegat quan l'Organització Mundial de la Salut veu precisament el final de la pandèmia tocar, ho ha dit el director general de l'entitat, tenint en compte les dades de mortalitat de l'última setmana.
La mortalitat per Covid a tot el planeta no havia estat tan baixa des del març del 2020, per això el màxim responsable de l'OMS, Tedros Adhanom, creu que mai s'ha estat en millor posició per posar fi a la pandèmia del Covid-19.
I encara parlant de salut, l'Hospital del Mar serà el primer de l'Estat en controlar els pacients epilèptics a distància a través d'un sensor.
Es tracta d'un aparell que es posa sota de la pell, que registra les crisis del malalt i envia la informació als metges per tal que puguin prendre decisions sobre el tractament a seguir. Per ara, només s'utilitzen persones que pateixen epilèpsia resistent al tractament farmacològic i que o bé viuen soles i no poden registrar el total de crisis que pateixen o que quan es produeixen les crisis no venen acompanyades de símptomes evidents i passen desapercebudes.
I l'expresident Jordi Pujol evoluciona favorablement a la unitat d'ictus de l'Hospital de Sant Pau. Es troba conscient, pot parlar i ha començat a menjar.
Pujol, se li ha detectat una lesió a la regió temporal esquerra del cervell després d'una ressonància. Aquesta zona correspon al territori distal de l'artèria cerebral mitja esquerra. L'expresident continuarà ingressat tota aquesta setmana en observació i per valorar l'evolució del seu estat neurològic.
I el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, també ha rebut l'alta aquest dijous de l'Hospital de Bellvitge després que l'operessin d'urgència per extirpar-li la vesícula.
Elena es va començar a trobar malament diumenge després de dinar i ja no va poder assistir a l'acte institucional de la Diada.
I us ho dèiem en titulars, les escoles oficials d'idiomes denuncien que aquest curs poden tenir professors que no hagin passat cap prova de nivell de la llengua que ensenyaran. Aquesta situació pot afectar més de 20.000 alumnes que estan matriculats a alguna de les 56 escoles d'idiomes que hi ha a Catalunya.
El motiu és que amb el procés d'estabilització que ha iniciat el govern espanyol, obligat per una sentència europea, s'ha convocat un concurs de mèrits en què no es passa per cap oposició. D'aquesta manera, amb les proves que tenen l'objectiu de reduir la temporalitat del personal docent, als nous candidats no se'ls exigeix un nivell oral de l'idioma, ni han de passar cap prova específica.
Montse Sàbat, cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes de Barcelona. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fins ara, quines proves havia de passar un professor per formar part d'una escola oficial d'idiomes? Què és el que es valorava?
Normalment es valora la titulació i s'ha de tenir també un màster. Això ja era suficient per entrar en un concurs d'oposicions. Si es volia entrar a la borsa de treball, era unes titulacions determinades per cada especialitat, el màster, i després hi havia una cosa de prova de capacitació, que és un afegit que només tenen alguns estudis especials, com per exemple les escoles oficials d'idiomes.
I ara, quin canvi hi ha?
Ara el canvi que hi ha, no està molt clar, el que sí que està clar és que aquesta última prova de capacitació ha desaparegut. Ara el canvi que hi ha és que aquest concurs de mèrits dona per fet que tots els aspirants són ja interins, que es presenten per consolidar una plaça. Uh-huh. Això no suposaria cap problema si realment fos així, perquè els interins que estan ocupant una plaça ja han demostrat la seva capacitat. El problema és que està obert a altres persones que no són interins d'aquell cos. Poden ser interins d'un altre cos, per exemple, o senzillament persones que no han treballat mai a cap centre educatiu.
I teniu constància, llavors, que hi hagi moltes possibilitats, no?, que, per exemple, el nivell del professor pugui ser inferior al dels alumnes.
Bueno, hi ha una possibilitat, hi ha possibilitats. No sabria dir-te si són moltes o poques, però és que no hi pot haver cap possibilitat.
I des del Departament d'Educació entenc, òbviament, que us heu queixat. Què us han dit?
Bé, el Departament d'Educació, el que ens diuen és que el procediment és un procediment legal que ja està publicat i que no es poden fer modificacions. Aquest és el problema que ens diuen. És una resposta. Nosaltres, de fet, ja fa temps que estem al corrent, no?, d'aquest redactat, d'aquest concurs de mèrits, de com havia d'anar, i en principi nosaltres aportàvem unes solucions, que és, per exemple, aquestes places siguin restringides realment als interins. Perquè, ja insisteixo, si tu ja estàs d'interí dins d'un cos determinat, ja no cal més proves, ni més avaluacions, ni més res. Ja les van passar, tots aquests interins, les proves i les avaluacions. Senzillament era restringir a les persones que ja són interins. I després deixar per una segona fase, que efectivament hi ha una segona fase amb proves, oposicions i proves normals, més estàndard, com sempre, per les persones que entren per primera vegada en el cos docent, per exemple.
Clar, perquè entenc que més enllà no, del concurs en si d'aquestes proves oficials, vosaltres no teniu opció de triar el professor que considereu que té el nivell adequat, no?
Aviam, nosaltres no triem mai, eh? Els professors que han d'entrar a l'escola, nosaltres no triem. És a dir, hi ha uns procediments. Si tu fins ara volies optar a la funció pública, et apuntes a una borsa de treball. En aquesta borsa de treball, segons a quin cos de mestres, cos de secundària, cos d'EOI, doncs hi ha uns requisits o uns altres, i les autoritats educatives s'ocupen de fer el procediment totalment transparent i de qualitat. I, de fet, tots els interins que nosaltres tenim treballant a les escoles oficials d'idiomes tenen la qualitat que es necessita. El que passa que amb aquestes oposicions, aquest concurs, clar, els criteris s'han relaxat molt. Suposo que amb la idea que només hi optaven interins, que ja han passat aquest procediment, però ara està obert a tothom. No hi ha cap garantia que ocuparà la plaça un interí. Cap.
I no sé si sabeu si aquesta situació es donarà només ara amb aquest concurs en concret, no?, durant aquest curs, o també pot passar que l'any que ve els següents cursos també segueixi passant?
No, aquest és un concurs extraordinari. En principi no s'ha de donar moltes edicions d'aquest mateix concurs, entenc. És un concurs extraordinari de mèrits. Té dues fases i tothom ja ha d'estar treballant l'1 de setembre del 2023 com a funcionaris.
Veient aquesta situació i que sembla que no és fàcil de solucionar, internament vosaltres esteu començant a treballar a veure què podeu fer en el cas de que passi, que arribi un professor que no hagi passat aquestes proves més de nivell i no... Bueno, ho esteu valorant de quina manera podeu treballar amb això?
No encara, perquè nosaltres encara creiem que això té solució. No estem en aquest escenari, ja farem. Nosaltres podem treballar amb professorat que no té experiència, podem treballar amb molt tipus de professorat de moltes formes, però no podem treballar amb professorat que no domina l'idioma que ha d'ensenyar. Nosaltres això no tenim cap pla ara mateix de com faríem per solucionar aquest problema. Esperem que aquest problema no es dongui, perquè, insistim, hi ha solucions a les places que ara mateix estan al concurs de mèrits d'accés lliure, podrien passar a segona fase. O es podria recalcar que els requisits per entrar a concursar en aquestes places han de ser els mateixos que hi havia per entrar a ser membre de la borsa de treball de cada cos. No sé, encara creiem que hi ha d'haver alguna solució. No estem encara a la següent fase.
Doncs Montse Sàbat, cap d'estudis de l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i seguirem de prop el cas.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I un últim apunt d'educació. El jutjat ha admès la querella presentada per la Generalitat contra Pablo Casado per incitar a l'odi pel català a l'escola. Recordem que l'aleshores president del Partit Popular va assegurar en una visita a Corunya que a Catalunya hi havia professors amb instruccions per no deixar anar al lavabo els nens perquè parlaven en castellà.
Després d'aquesta querella presentada el passat mes de juny, el Tribunal Suprem va decidir arxivar la causa, justificant que en deixar Casado de ser aforat, el Tribunal assegurava que ja no era de les seves competències. Va ser aleshores quan la Generalitat va decidir recórrer a la justícia ordinària i va presentar una querella davant del jutjat de Guàrdia de Barcelona. Finalment, el jutge ha acceptat aquest principi i investigaran els fets.
Estel Migdia.
I en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tornaria a guanyar les eleccions generals segons les últimes dades del CIS. El baròmetre publicat aquest dijous situa Sánchez per davant del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo.
Així doncs, el PSOE obtindria el 29,2% dels vots si se celebressin eleccions generals, mentre que el Partit Popular aconseguiria el 28,5%. Segons l'enquesta del setembre, els socialistes escalen un punt respecte a l'últim sondeig, mentre que els populars en perden dos.
La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, acusa el Partit Popular de contradir-se per les declaracions del seu líder, Alberto Núñez Feijóo, en les quals diferenciava la taxa de les energètiques que estudia Europa de l'impost temporal a la banca i energètiques que promou el govern. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. En una atenció als mitjans des del mercat de Sant Andreu, en motiu de la seva remodelació, Maroto ha lamentat que el PP votés en contra de la tramitació d'un avantprojecte de llei que establia els impostos a la banca i també a les elèctriques, però, en canvi, estigui a favor de les mesures de la Comissió Europea.
Creo que hay muchas contradicciones en la posición del Partido Popular porque la semana pasada votaron en contra de la tramitación de un anteproyecto de ley en el que se va a definir ese impuesto a las eléctricas y a los bancos. Y votaron en contra de que se abriera ese debate.
Maroto també ha celebrat que aquest dijous l'ERTE acordat pels sindicats i per SEAT per l'escassetat de semiconductors, un problema que ve des de la pandèmia i que encara no s'havia resolt. Maroto ha indicat que han volgut donar resposta a aquest problema a través del partnership amb més de 12.000 milions d'euros d'inversió pública a través dels fons europeus.
Estamos ahora en permanente diálogo con los pocos fabricantes que hay, pero sobre todo creando un ecosistema para que efectivamente se pueda desplegar ese proyecto tan ambicioso como es pues, tener nuestra fábrica de chips y semiconductores en España.
Just ara al migdia està la fàbrica de SEAT de Martorell.
I, Judit, aprofitant que estaves al mercat de Sant Antoni, que l'han inaugurat després de 5 anys en obres, què n'opinen els paradistes i la gent que hi ha anat a comprar?
El més destacat d'aquest nou edifici són les seves parades que es veuen des del carrer, perquè en comptes d'una façana de rajoles hi ha uns grans finestrals que fan que sense entrar-hi puguis veure tota la fruita i tota la verdura que es ven. I totes les persones a qui els hi han preguntat ens han dit que estan encantades amb aquesta reforma. Són l'Antonio Roig i en Bartolomeu Morente.
Em sembla perfecte, el veig molt, molt maco, acabo d'entrar ara mateix, per lo que estic veient, i es veu molt alegre, molt net, molt curiós i molt pràctic.
L'altre era bastant antic, bastant obsoleto ja, i ara pues, l'han fet molt modern, els parets són diferents, ara és vidre, abans eren de pedra, és totalment diferent, ha canviat molt.
Les obres s'han finançat amb una part dels recursos del fons Next Generation de la Unió Europea, en concret, en part dels 8 milions d'euros que l'Estat ha invertit en modernitzar els mercats a Catalunya.
Gràcies, Judit. I encara en política, el líder del PSC, Salvador Illa, ha enviat una carta als presidents dels grups parlamentaris d'Esquerra, Junts i la CUP, on ofereix el seu suport per substituir Laura Borràs com a presidenta del Parlament.
Els socialistes van fixar la primera quinzena de setembre, és a dir, fins avui, com a data límit, per resoldre la situació d'institució catalana. Recordem que Borràs continua ostentant el càrrec, però està desposseïda de les seves funcions. El problema és que l'actual desacord entre els independentistes està impedint el relleu. Ni Borràs vol dimitir, ni Junts preveu forçar aquest escenari.
Tot això l'endemà de la reunió que el govern i les executives d'Esquerra i Junts van mantenir per mirar de resoldre les seves discrepàncies i analitzar el futur de la coalició.
La reunió va ser tensa i es va allargar més de 6 hores. Aragonès va demanar a Junts lleialtat davant la seva amenaça de sortir del govern, mentre que Junts va insistir que compleixi el pacte de la legislatura en l'eix nacional. L'únic acord que van pactar va ser treballar per crear unes condicions mínimes de confiança per poder avançar en procés independentista i poder recuperar les reunions de coordinació entre els tres partits independentistes que fa molts mesos que van deixar-se de fer per les discrepàncies estratègiques.
Ja es pot circular amb la T-Mobilitat pels 296 municipis de l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona.
El nou sistema de validació sense contacte amplia el seu ús a les corones 4, 5 i 6 de les línies de ferrocarrils i rodalies i s'incorporen 54 estacions noves. Els títols d'aquestes zones, la T casual, la T usual, la T familiar i la T jove, ja es poden comprar pels canals de venda habituals, és a dir, a l'aplicació mòbil, màquines de les estacions i punts d'atenció.
Per cert, que el portaveu de l'Associació de Promoció del Transport Públic, Daniel Pinoia, ha celebrat les descomptes a Renfe i Rodalies que hem explicat aquests dies, però ha criticat que abans el que s'hauria d'haver fet és millorar la xarxa de transport públic. Ho ha dit al matí de Ràdio Estel.
La majoria de la gent és que et diu que el transport públic o no és fiable o no el tinc a la meva disposició pels recorreguts que vull fer. Tot i que no critiquem aquesta mesura, nosaltres pensem que aquesta mesura hauria hagut d'anar acompanyada d'un esforç previ que no s'ha fet de millora, de reforç dels sistemes de transport públic. Perquè, si no, ens podríem trobar en algun cas, no pas a tot arreu, ens podríem trobar en què algú fa la prova d'anar al transport públic i marxa perquè no se li estem oferint allò que convindria.
Per millorar el transport públic, Daniel Pinoia ha apuntat que primer de tot s'han de destinar recursos i que després s'ha de fer fiable, freqüent i còmode per l'usuari. Pinoia també ja ha avançat que en matèria de mobilitat no es pot continuar com fins ara i que el canvi serà millor per la salut, per la butxaca i també pel planeta. I a Barcelona, la primera fase de transformació de l'antiga presó de la Model incorporarà un institut d'escola, un poliesportiu i un espai memorial. L'Ajuntament preveu que tots aquests equipaments estiguin en funcionament entre el 2026 i el 2027. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Aquests són els equipaments que corresponen a la zona més propera al carrer Nicaragua. Aquesta primera fase costarà uns 2 milions d'euros i la previsió és que comencin les obres a partir del 2024. L'Ajuntament de Barcelona ha destacat que el projecte és fruit d'un procés participatiu i que es tracta d'una preservació patrimonial de primer nivell. Ho explica la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.
De primer ordre, que és un dels resultats del concurs. Per tant, també en el desenvolupament de les obres haurem d'estar molt, molt amatents doncs, a poder encaixar molt bé tot això, l'habitatge públic, no? Tot aquest habitatge públic que hi posarem ha d'estar encaixat en les galeries, no? Ha d'estar encaixat amb tot aquest projecte o els equipaments. No? És un repte a nivell d'arquitectura, a nivell de desenvolupament.
En una segona fase s'incorporaran la resta de projectes. 121 habitatges públics, un espai per a joves, una escola bressol i espai d'economia social i solidària, a més d'una residència de gent gran. Es redactaran el 2024 per mirar d'enllestir-los abans del 2028.
I encara amb tu, Sílvia, a la Sagrera aquest matí han desnonat una mare amb tres menors. Era el sisè cop que ho intentaven i el pis és propietat d'una societat de CaixaBank.
Hi ha hagut un ampli desplegament policial amb agents antiavalots i fins a 11 furgons dels Mossos d'Esquadra. Desenes de persones s'han concentrat a les portes de l'habitatge, però aquest cop no ho han pogut evitar. El pis és propietat de Building Center, una societat de CaixaBank amb qui la Rebeca, la mare afectada, tenia un contracte social fins al 2018. La propietat, per renovar li va pujar el preu fins als 700 euros i amb els 1.200 euros de l'ingrés mínim vital i la renda garantida no va poder-hi fer-hi front. L'última oferta de la propietat és reubicar-la a un altre habitatge amb lloguer social al Raval, però ho ha rebutjat perquè els nens estan escolaritzats i molt arrelats a la Sagrera.
Gràcies, Sílvia. I un últim apunt sobre Barcelona. El proper 24 de setembre, durant els actes de la Festa Major, la talla gòtica de la Mare de Déu de la Mercè tornarà al seu cambril de la Basílica Barcelonina.
L'arquebisbat de Barcelona ha encarregat la restauració de la figura original al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, que ha recuperat la seva silueta original del segle XIV, un cop eliminats els retocs moderns que s'hi havien fet al llarg dels anys. A partir del proper 24 de setembre es podrà tornar a venerar la talla gòtica de la patrona de Barcelona. I aquest dia el cardenal Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, presidirà la missa amb motiu de la solemnitat de la Mare de Déu de la Mercè.
I en plana internacional, al Regne Unit, milers de persones fan cua a les portes de Westminster per acomiadar-se de la reina Elisabet II. La capella ardent de la monarca estarà oberta fins dilluns i ja hi ha 6 quilòmetres de cua per accedir-hi des de Londres. Sara Prim, bona tarda.
Bona tarda. La cua per entrar a la capella ardent de la reina Elisabet II ja arriba a l'icònic pont de Londres i el temps d'espera ara mateix és de 8 hores aproximadament. La majoria d'assistents s'hi han passat la nit i asseguren que no se'n mouran fins poder dir el seu últim adeu a la monarca. Els que aconsegueixin entrar hauran passat prèviament un control de seguretat, no podran fer cap foto ni deixar cap ofrena i hauran de pagar els telèfons mòbils i anar vestits de forma apropiada, segons les autoritats. Les despulles de la reina són al Palau de Westminster, un edifici medieval que simbolitza la unió del poder democràtic i les càmeres legislatives amb la corona i té una capacitat per 900 persones. La capella ardent romandrà oberta ininterrompudament fins dilluns a 6:45 del matí, quan el fèretre es traslladarà a l'abadia de Westminster per oficiar-hi el funeral.
Gràcies, Sara. I el Consell Europeu ha decidit aquest dimecres prolongar la durada de les sancions contra Rússia per la invasió a Ucraïna fins al març del 2023.
Les mesures inclouen restriccions per viatjar o la congelació de béns i actius financers, entre altres. Afecten 1.206 persones i 108 entitats, moltes de les quals s'apunten com a responsables de l'agressió militar injustificada i no provocada de Rússia contra Ucraïna. Les sancions es van activar el 24 de febrer del 2022 i van apuntar a representants polítics de primer nivell, oligarques o militars.
Després de més de 200 dies de conflicte bèl·lic, Ucraïna ha anat recuperant a poc a poc part del territori de la regió de Kharkiv. Les tropes russes han hagut de recular després d'una ofensiva, fet que ha provocat que es qüestioni l'estratègia del Kremlin en el conflicte.
L'investigador del CIDOB, expert en geopolítica i seguretat, Pere Vilanova, ha apuntat a Radio Estel que el president de Rússia, Vladimir Putin, no tenia la informació correcta sobre la capacitat de resistència del poble ucraïnès davant d'un conflicte bèl·lic.
En relació a les seves intencions inicials, Putin ha fracassat. Ell pensava que prendria Kiev en 3 dies i tot sembla indicar que al final es conformarà. Em diuen, doncs, les dues províncies, Donetsk i Lugansk, aquesta sí que me les quedo. Però això és una negociació política complexa i ja veurem com va.
L'expert en seguretat ha afegit també que Putin no ha sabut interpretar correctament la gran quantitat de dades que tenien i no han tingut en compte que de vegades l'agredit pot arribar a multiplicar la seva implicació en el conflicte pel simple fet de sentir-se agredit.
D'altra banda, el politòleg especialitzat en Rússia, Bel Riu, ha apuntat també a Radio Estel que la invasió tenia com a objectiu forçar un canvi de govern a Ucraïna en qüestió de 3 o 4 dies, amb l'expectativa que l'Estat i les forces armades ucraïneses col·lapsarien en qüestió d'hores.
Riu ha explicat que això no ha estat així, ja que els ucraïnesos tenien la voluntat i la capacitat de defensar-se.
Ha augmentat exponencialment durant els darrers dies relacionat amb aquests fracassos parcials militars de les forces russes, que estan començant a tenir uns ecos a nivell intern i estan començant a obrir algunes petites escletxes.
Com a especialista en Rússia, Riu ha conclòs que el que està en joc ara mateix és si Ucraïna existeix, té dret a existir o si es pot permetre existir, ja que el Kremlin nega que Ucraïna sigui una nació, sinó que diu que forma part d'una continuïtat de la pròpia Rússia.
I tornant a Catalunya, el 2021 va ser la segona comunitat amb més persones condemnades, amb més d'un 15% del global a l'Estat. En total es van condemnar més de 44.500 persones. La primera comunitat, això sí, va ser Andalusia, amb 11.000 condemnats més que Catalunya.
Pel que fa als delictes, se'n van cometre gairebé 67.000 en territori català, és a dir, que per cada 1.000 adults, l'any passat es van cometre 10,7 delictes, quan la resta de l'Estat, el global, és del 10,5. D'altra banda, Catalunya va ser la comunitat amb més condemnats estrangers i la tercera amb més menors condemnats inscrits.
Els Mossos d'Esquadra investiguen el director de la Clínica Diagonal de Barcelona i dos treballadors per desviar gairebé 500.000 d'euros a través d'empreses fictícies. La policia catalana calcula que el perjudici per la clínica podria superar el 1.000.000 d'euros.
La investigació va començar l'any 2020, quan els controls interns del centre van detectar que el director havia canviat el sistema de compres d'equipament mèdic i adjudicava els contractes a una empresa nova sense experiència al sector. Les compres es feien, segons la policia, sense lògica i a un preu molt superior al del mercat. Els tres implicats estan en llibertat amb càrrecs a l'espera de judici després que els Mossos d'Esquadra els detinguessin.
I obrim plana esportiva, Xavi, perquè el migcampista del Barça, Gavi, es convertirà aquesta tarda oficialment en nou jugador del primer equip.
Sí, a les 6 de la tarda el Camp Nou serà l'escenari de la signatura de renovació del contracte del futbolista que encara tenia fitxa del filial. Amb el nou acord, com explicàvem ahir, el jugador vestirà de blaugrana 4 temporades més fins al juny del 2026 i si algun equip se'l vol emportar haurà de pagar la clàusula que és de 1.000 milions d'euros. A partir de les 5, per tant, s'obriran les portes de l'estadi per a l'entrada dels aficionats culers. Per l'acte encara queden localitats disponibles que es poden reservar gratuïtament a través de la web del club. L'acte tindrà el mateix format dels que s'ha anat fent aquest estiu amb la presentació dels nous fitxatges. Gavi saltarà la gespa juntament amb el president Laporta. Tots dos escenificaran la signatura del contracte i després dirigiran unes paraules al públic assistent. Després està prevista una roda de premsa per donar detall de com han anat les negociacions d'aquesta renovació.
Per la seva banda, el Girona ha presentat aquest migdia els dos darrers fitxatges.
Es tracta del porter Paulo Gazzaniga, que va arribar al Girona procedent del Fulham anglès. El jugador argentí ha explicat la seva principal motivació per aterrar i competir al club vermell.
El objetivo está claro, ¿no? Como cada equipo que sube de segunda división, el primer año es mantener la categoría y bueno, tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos y nada, el trabajo día a día creo que va a ser fundamental.
Després de Paulo també ha parlat un altre porter que ha arribat aquest estiu, Toni Fui Díaz, que ha assegurat que vol quedar-se al Girona bastants anys.
Jo vinc aquí a marcar-me uns objectius a llarg plaç. Sí que ara el que vull és ajudar l'equip, sobretot aquesta temporada, o sigui, tant amb la competició que tenim amb el Juan Carlos i amb el Paulo, que són grans companys i bueno, ajudants entre els tres. I bueno, el que volem és que l'equip vagi endavant i aconseguir els objectius.
Els dos jugadors ja fa dies que s'entrenen en l'equip. Aquest matí també han fet una nova sessió de preparació de cara a l'enfrontament de diumenge a la Lliga, que serà contra el Betis.
Encara en futbol, després que hi acabés la segona jornada de Champions, avui continuen les competicions europees amb el retorn de l'Europa League.
El Betis rep a les 9 de la nit la visita de Ludogorets amb l'objectiu de mantenir-se líder a la classificació. També juga avui a casa la Reial Societat contra l'Omonia de Nicosia a partir de 3:15 de la tarda. Els bascos volen seguir amb la bona ratxa a Europa després de superar en la primera jornada el Manchester United. Els dos enfrontaments es podran seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. D'altra banda, pel que fa al Villarreal, l'equip groguet té partit de la Conference League contra l'APOEL, també a les 9 de la nit.
I aquest cap de setmana també hi haurà Lliga masculina i el davanter del Real Madrid, Karim Benzema, s'allunya cada cop més de poder jugar al derbi de diumenge contra l'Atlético.
Tot i que ha millorat de la seva lesió, però no prou per jugar perquè arriscaria a una recaiguda. De fet, només fa 9 dies que es va lesionar al camp del Celtic de Glasgow i la previsió dels metges era que recuperés en 3 setmanes. Per la seva banda, l'Atlètic també té jugadors que són dubte per al proper partit. El que més preocupa és el porter Jan Oblak, que ja no va jugar dimarts a la Champions, i Thomas Lemar, que sí, qui sí que estarà descartat al 100% és Reguilón. El derbi es juga, com dèiem, diumenge a les 9 de la nit al Wanda Metropolitano, un partit, per cert, que l'estat ha declarat del risc.
I han desconvocat l'aturada d'àrbitres al futbol femení després que la Federació i el Consell Superior d'Esports hagin arribat a un acord per la millora del salari de les col·legiades.
I aquest matí el Consell Superior ha més un comunicat on felicita a totes les parts per aquest acord i emplaça la Federació i a la Lliga que mantinguin aquesta bona sintonia pel bé del futbol femení. L'acord ha estat valorat aquest migdia pel col·lectiu d'àrbitres. N'ha parlat Marta Frías, que és col·legiada de primera divisió.
Llevamos mucho tiempo y muchos días desde finales de junio sufriendo mucho y al final, bueno, pues después de tanta tensión hemos conseguido, bueno, todos hemos conseguido un acuerdo que creo que, bueno, que somos súper privilegiadas y estamos súper orgullosas de pertenecer a este colectivo.
Recordem que amb aquest nou pacte, a partir de les àrbitres de primera divisió femenina tindran un salari anual de 25.000 euros, uns 1.600 euros per partit. Això vol dir, doncs, que aquest cap de setmana ja pot començar la Lliga. El Barça de Jonathan Giraldez debuta contra el Granadilla Tenerife dissabte a les 12 de migdia.
Denuncien davant la Fiscalia Anticorrupció que la Federació Espanyola de Futbol va pagar amb diners de l'entitat festes privades dels seus directius.
La denúncia l'ha fet Juan Rubiales, que és l'excap de gabinet de la Federació i alhora oncle del president de la Federació. Segons la denúncia, el president Rubiales va celebrar a principis del 2020 una festa en un xalet privat de Solobreña, en teoria per dur a terme unes jornades de treball de la Federació, però on s'hi va organitzar una festa privada. Davant d'això, la Federació ha sortit al pas amb un comunicat on nega la informació que ha publicat aquest matí al Mundo i argumenta que tot plegat és una maniobra de Juan Rubiales per atacar el president i lamenta que en la causa no s'aporti cap prova que demostrin aquests pagaments.
Déu-n'hi-do, quin panorama. En futbol sala, el Barça s'ha entrenat avui amb molt pocs jugadors després que la majoria de l'equip hagi marxat per disputar l'aturada de les seleccions.
Avui del primer equip només s'han entrenat a Barcelona 4 jugadors que ho han fet conjuntament amb els del filial. El portuguès André Coelho i els espanyols Didac, Lozano, Adolfo, Antonio i Catela marxen a Buenos Aires per disputar la finalíssima. El brasiler Pito, Marcenio i Mateus viatgen al Japó per disputar 2 amistosos amb el Brasil contra la selecció nipona. Tots aquests internacionals es reincorporaran al grup dimecres de la setmana que ve, el dia 21, just 2 dies abans del primer partit al Palau Blaugrana contra el Córdoba, que serà el divendres.
I acabem amb bàsquet, perquè la selecció espanyola també s'ha entrenat aquest matí per preparar les semifinals de l'Europeu, que juga demà divendres.
Eufòria a les files espanyolistes després de col·locar-se entre les 4 millors seleccions del continent. Demà s'enfronten a Alemanya i, si guanyen, jugaran la final contra el vencedor de la segona semifinal, que jugaran França i Polònia.
Gràcies, Xavi. En plan plana cultural. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Diana.
La Sala Beckett ha presentat la nova temporada 2022-2023. En total comptarà amb 18 espectacles entre les produccions pròpies i les coproduccions.
Sí, el focus d'aquesta nova temporada és el concepte de família, les seves disfuncions i si encara el dia d'avui és un refugi de protecció. La programació arrenca avui amb l'espectacle de dansa contemporània Absències i oferirà propostes com Toca Mare, La Gran Farsa, Travi, Els Encantats o Les Maleïdes. Entre els principals noms que passaran per la Beckett hi ha Jordi Boixaderes, Lluïsa Castell, Georgina Latre, David Bagé, Jordi Martínez i Magda Puyo, Julio Manrique i Oriol Pla en la direcció de tres produccions diferents. En roda de premsa, el director de la sala, Toni Casares, ha explicat que la voluntat de l'espai és estirar la gent de casa i ha reivindicat també la presencialitat.
És que l'aposta per la trobada en viu de gent que queda convocada en un mateix espai per compartir unes emocions en viu davant d'una ficció que se'ls hi proposa és un acte polític. Avui en dia, estirar la gent de casa, treure la gent de casa, estirar-la de davant de la pantalla i proposar-li altres maneres de comunicar-se amb el món, no invalidem ni molt menys les maneres de comunicar-se amb el món a través de pantalles, però sí mantenir l'alternativa de la presència en viu, de la companyia.
La temporada de la Beckett es complementarà amb els espectacles de companyia residents, Miracle, Buó, Derecho a Pataleta, i el de l'autora resident, Laura Díez, Eufòria.
I pel que fa al cinema, les estrenes d'aquesta setmana porten a la gran pantalla els actors catalans Enric Auqué i Ariadna Gil. Auqué fa tandem amb l'actor basc Carra Elejalde a la comèdia La vida padre.
Atención cuadrilla, todos a sus puestos, empieza el show. Buen servicio a todos, vamos, vamos.
Buenas noches, Miquel. Espero que hayas tenido un día muy feliz.
Miquel, tú tendrías que echarte una novia.
¿Una novia para qué?
La pel·lícula la dirigit el madrileny Joaquín Mazón.
La vida padre parla d'un ambiciós xef que rep la inesperada visita del seu pare i l'arribada del seu pare es produeix en un moment crític pel negoci del protagonista i la vitalitat del progenitor posarà a prova totes les idees sobre cuina i de la vida del jove xef.
I encara amb actors catalans, també hi ha l'estrena de La casa entre los cactos, on apareix Ariadna Gil.
¿A quién le toca hoy? ¿Quién es Margarita?
A Dalia. Lila, que te toca a ti.
Venga, a la habitación.
Para todas, se lo pruebo.
Hasta ahora no me había dado cuenta de lo mayores que están. Pero claro.
El film s'enmarca en el gènere de thriller psicològic.
Sí, La casa entre los cactus explica la història d'una família amb 5 filles que viuen en una idíl·lica casa en una zona desèrtica rodejada precisament de cactus, aquí el nom. El dia a dia és tranquil fins que un dia apareix un misteriós jove que revolucionarà a les germanes. El film està dirigit per Carlota González Adrió i compta amb l'actriu catalana, com comentaves, Ariadna Gil, Daniel Grau i Ricardo Gómez, que aquest últim segurament us sonarà pel seu paper a la sèrie Cuéntame.
Va, i pels qui us agradin les pel·lícules ubicades en barris marginals, a partir de demà també s'estrena el drama Libélulas.
Desde que tengo memoria, todo el mundo quiere largarse del barrio. Mi hermana Alex dice que se va a ir de aquí. Nací rodeada de un verde que te engaña, que te da una falsa paz. El aire de la sierra.
La pel·lícula està dirigida per Luke Knowles i compta amb Olivia Baglivi, Milena Smith i Paul Hermoso.
Sense feina ni futur, l'Àlex i la Cata han somiat tota la vida en marxar del barri marginal juntes. Les dues saben que poden comptar amb l'altra i això precisament les ajuda a superar la realitat del barri. Mentre plantegen la seva fugida, gaudeixen cada nit com si fos l'última i ho fan de forma fràgil, com ho és el vol de les libèl·lules.
I pels amants de l'esport, també a les grans pantalles hi podrem trobar Olga.
Давай позвоним в лекарню, Оля. Все добре, да? Линия занята. Попробуй іншу.
Es tracta d'un drama esportiu suís-francès-ucraïnès, sabíem que ens equivocaríem amb això, que està dirigit pel jove Eli Graf.
Olga ens parla d'una gimnasta de 15 anys que té el cor dividit entre Suïssa, on s'entrena pels Jocs Olímpics, i Ucraïna, d'on és la seva família. Quan s'inicien les revoltes d'Euromaidan, que van ser una onada de protestes, de disturbis civils i de revolució a Ucraïna, van començar la nit del 21 de novembre del 2013, que el que volien era exigir una major integració europea, doncs quan comencen precisament aquesta revolta, voltes, l'ansietat i els dilemes de la protagonista, de la jove protagonista, augmenten a mesura que la família està més involucrada en aquest conflicte.
I una cosa més lleugereta pels amants de la música, s'estrenarà també un documental que segueix la vida i la carrera musical de David Bowie. You find yourself struggling to comprehend the deep mystery. El film es diu Moon Age Daydream.
I Moon Age Daydream ja es va estrenar al Festival de Cannes, però ho va fer fora de concurs. La pel·lícula explora el viatge creatiu, musical i espiritual de l'icònic artista pop.
I a les plataformes, una estrena que també és bastant esperada aquesta setmana, s'estrena la 5ª temporada del Cuento de la Criada. June tore him apart. Do you want her to come after us? La sèrie es pot veure a HBO Max i la nova temporada té 10 capítols.
Sí, des d'ahir a les 7 del matí, pels que estaven esperant aquesta estrena, doncs que es poden veure a HBO Max els dos primers capítols de la penúltima temporada, encara en queden 8 perquè s'estrenin, de la sèrie que es va estrenar el passat 28 d'abril del 2021. En aquesta temporada la protagonista s'enfronta a les conseqüències d'haver matat el comandant Waterford. No és un spoiler perquè ja s'ha estrenat.
Espero que no estiguis fent spoilers perquè si no...
No, home, no, qui no ho sàpiga ja. Doncs això, s'exposa les conseqüències d'haver-lo matat i lluita per redefinir la seva identitat i el seu propòsit a la vida.
Va, i a Amazon Prime s'estrena la sèrie Un Asunto Privado.
Hay un asesino en serie suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser.
Usted no puede detener.
A la sèrie, l'actriu espanyola Aura Garrido comparteix protagonisme amb el francès Jean Reno.
La sèrie se situa als anys 40 a Galícia, on una jove de classe alta amb ànima de policia està decidida a atrapar un assassí en sèrie. Per fer-ho, té l'ajuda del seu majordom, un home discret i servicial que l'acompanya en aquesta aventura contra el criminal, però també contra tots els prejudicis de gènere de l'època.
I acabem amb Movistar Plus, on s'estrena un documental sobre la reina Elisabet II.
Isabel II ha sido la monarca más longeva de Gran Bretaña. Ha vivido casi un siglo, ha roto todos los récords de la realeza y ha redefinido el papel de reina.
El documental es diu Isabel II, madre y monarca.
Es va estrenar el passat 8 de setembre, coincidint amb la data de la mort de la monarca, a la cadena britànica Channel 4. És una producció que celebra la vida de la monarca i està conduït per les declaracions d'historiadores, periodistes, biògrafes i amigues properes.
Gràcies, Olma.
Fins demà.
Letícia fa 50 anys i a motiu del seu aniversari s'ha explicat quins són els seus grups de música preferits, entre els que hi ha Los Planetes, The Killers o aquests que escoltem, Manà. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem amb la caravana de Joan Trias.
Ràdio Estel.
Les carreteres s'han omplert en aquest cap de setmana llarg amb un...
Va, però, Joan, sisplau, paga això, que cada any diuen el mateix.
Núria, després els queixem que no estem al dia del que passa.
A mi sabeu el que em passa, que tenim un programa per començar i encara som aquí anant cap a la ràdio.
Hola, que ningú veu que hem punxat.
Núria, dic que hem punxat abans de començar un programa, donem a la sort.
Calla, Andreu!
Doncs això, el que deia, que ens tocarà fer el programa des de la caravana.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.